Benvingudes, benvinguts, us convidem a un nou viatge cap al Planeta B. Planeta B, amb B de biblioteca, amb B de Barcelona. Un programa on explorem els tresors musicals que podeu trobar a les biblioteques de Barcelona. Des de l'estudi de ràdio de la Biblioteca Gabriel García Márquez, al barri de Sant Martí, us tornem a saludar. Des de la cabina de control, el mestre Albert Fernández. I al micròfon i la selecció de cançons, el Juan Carlos Belmonte o Arnold Lane, escapam una estona de la Biblioteca Vapor Vell de Sants, la biblioteca especialitzada en música moderna. Arnold Lane és el meu pseudònim en àmbits musicotecaris, sí. Alguns segurament ja sabreu per què, i la resta ho sabreu ara. Pareu les orelles. Arnold Lane had a strange hobby. Collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him fine. On the wall Arnold Lane, cara A del single de debut de Pink Floyd, allà per l'any 1967, quan el seu líder era el genial Syd Barrett, i anys abans de convertir-se en un grup de vendes milionàries. El single va arribar al top 20 de les llistes britàniques, tot i ser prohibit per la BBC a causa de la seva lletra indecent. Doncs està inspirada en la història real d'un individu que vivia a Cambridge que es dedicava a robar roba interior femenina dels estenedors. Podeu trobar la cançó al recopilatori Echoes, The Best of Pink Floyd. I si voleu saber-ne més sobre Syd Barrett dels primers anys de Pink Floyd, podeu acudir al DVD Pink Floyd and Syd Barrett Story, que trobareu al generós fons Rock Deluxe de la Biblioteca Vapor Vell, o el recomanable llibre Syd Barrett, El brillo de l'ausència, on el seu biògraf Rob Chapman aprofundeix en l'art i la vida del fundador de Pink Floyd. Però ara us vull parlar del productor d'aquell single seminal, el nord-americà Joe Boyd, una figura essencial de la música de finals dels 60 i principis dels 70. Nascut a Boston, va portar de gira a Europa importants bluesmans com Muddy Waters i es va quedar a viure a Londres, des d'on va descobrir i produir un món de música, principalment de l'escena folk rock. Nick Drake, Fairport Convention, The Incredible Street Band... També va treballar al cinema, per Kubrick i per John Boorman, i va produir i codirigir el millor documental que s'ha fet mai sobre l'incommensurable Jimi Hendrix, un altre nord-americà que, com Joe Boyd, va triomfar primer a Anglaterra. Es titula simplement Jimi Hendrix, es va estrenar al 1973, 3 anys abans de la prematura mort del geni de Seattle, i conté impactants imatges de concerts i testimonis de gent molt propera a Hendrix. El podeu trobar, esclar, a diverses biblioteques de Barcelona. Escoltem una de les cançons que surt al documental, Purple Haze, Boira Porpra. El colossal Jimi Hendrix i Purple Haze, cançó publicada en single al març del 1967, només una setmana després que Arnold Lane. Podeu trobar-la a Smash Hits, una recopilació del 1968 que incluïa els primers singles de Jimi Hendrix Experience i temes del seu primer LP.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años de edad.
Radio Maconda.
Seguim amb Joe Boyd, que va estar a l'ull de l'huracà d'una època daurada de la música pop, i tenim la sort que va sobreviure per contar-ho, i a més ho va fer excel·lentment. De fet, quan algú em demana que li recomani un llibre sobre música, no ho dubto. Blanques bicicletes, de Joe Boyd. Unes memòries fascinants, molt ben escrites i molt reveladores. Al Vivernablog podeu trobar un article sobre aquest llibre que van escriure els nostres companys de la Biblioteca de Vallcarca. Blanques bicicletes, creando música en los 60, està ple d'anècdotes d'algú que ho va viure tot de primera mà. Per exemple, el primer concert elèctric de Dylan al Festival de Newport. Boyd ens explica l'origen de la llegenda segons la qual el patriarca del folk Pete Seeger havia tallat amb una destral els cables per acabar amb aquell, entre cometes, soroll infernal. Bé, si voleu saber què va passar exactament, teniu el llibre a unes quantes biblioteques de la xarxa. També és molt interessant quan ens parla de les primeres passes de grans artistes. Un exemple, Basti Bunyan. Llegim. A principios de mi primer año en Elektra, asistí a un recital de poesía en el viejo Institute of Contemporary Arts en Dover Street. Había algunos cantantes entre el reparto declamatorio y una me dejó intrigado. Su voz era menuda y delicada, pero cuanto más tímidamente cantaba, más atentamente escuchaba el público. Escoltem-la, doncs, atentament. Estiunian Rosehip November, del seu disc produït per Joe Boyd, Just Another Diamond Day, del 1970. Un tresor que va fracassar fent que la cantant decebuda deixés la música l'any següent. 30 anys després, però, va començar a ser reivindicada, el disc es va editar en CD i Bunyan va tornar a gravar discos i actuar en directe. Sorprenent, no? Sabeu quan s'ha arribat a pagar pel vinil original? Doncs més de 3.000 euros. Bon moment, doncs, per fer una visita a la vitrina de vinils de Vapor Vell. I avui triem el d'una banda ben coneguda, REM, o R.A.M., que no ho era tant quan va sortir el disc. Es tracta d'Eponymous, una recopilació publicada el 1988, 3 anys abans que l'Ocima Religion sonés a tot arreu. Quan va aparèixer aquest recopilatori, REM ja havien publicat 5 LPs formidables, el tercer dels quals, Fables of the Reconstruction, o Reconstruction of the Fables, es diu de les dues maneres, va ser produït per, ho endevineu? Sí, per Joe Boyd. I és que Peter Buck, guitarrista del grup, era molt fan de la seva feina com a productor i el va perseguir fins que ho va aconseguir. Escoltem una de les cançons d'aquest disc, incloses a Eponymous.
Follow paths where I go. When your hands are feeling empty, the cat's jumping off the ground, just as sharp as
Can't Get There From Here. Des d'aquí no s'hi pot arribar. Rem, produïts per Joe Boyd al 1985. Busqueu per internet el videoclip de la cançó, que és ben divertit. I sapigueu que el baixista de Rem, Mike Mills, el podeu veure en directe a la Sala Apolo aquest 26 d'octubre com a membre de la superbanda The Music of Big Star. Tornem a Blanques Bicicletes. El va publicar en castellà Global Rhythm en una edició impecable, amb pròleg d'un dels més importants productors del nostre entorn, el tristament desaparegut Mario Pacheco. I la traducció va córrer a càrrec d'un vell conegut nostre, l'Ignasi Julià. Precisament, Ignasi Julià serà l'encarregat d'inaugurar una temporada més, la 18a ja, del Music Spy Club de Vapor Vell, el proper divendres 25 d'octubre a les 18:30. Us hi esperem. Julià, com molts ja sabreu, és un dels periodistes culturals més importants del nostre país. Va fundar la revista musical Ruta 66, on segueix com a cap de redacció, i ha escrit un bon grapat de llibres, la majoria dels quals els podeu trobar a la xarxa de biblioteques. Avui us en recomanarem un. Estragos d'una joventut sònica, dedicat a la banda nova iorquesa Sonic Youth, els que coneix millor que ningú. El llibre traça la història del grup a partir de converses al llarg de molts anys amb els quatre components principals de la banda i porta fotos inèdites molt interessants. Sonic Youth van ser un grup importantíssim pel desenvolupament del rock alternatiu al llarg dels anys 80 i 90, però curiosament el primer disc de què parla el llibre és el darrer que van treure abans de separar-se, The Eternal, del 2009. I és que és un treball superb, i mereix tota la reivindicació del món. Escoltem l'explosiu tema inicial. We'll be right back. Sacred Trickster, Sonic Youth amb una beligerant King Gordon al capdavant, del disc The Eternal, que és fantàstic ja des de la portada, obra del pintor i guitarrista John Fahey. Recordeu que de cada episodi de Planeta B trobaré una entrada al Viverna Blog amb els títols, les portades i els enllaços al catàleg dels discos que punxem i els llibres i pel·lícules que recomanem. Hi ha un documental musical imprescindible pels fans de Sonic Youth i del rock alternatiu en general, que podeu trobar a Vapor Vell. Es diu 1991, The Year Punk Broke, 1991, l'any que el punk ho va petar, i documenta una gira europea de Sonic Youth l'estiu del 1991, amb Nirvana de teloners, just unes setmanes abans que aquests publiquessin el seu disc Nevermind i esdevinguessin un fenomen de masses acaparant totes les portades de revistes del món. És el moment de fer una ullada a les portades de revistes musicals d'aquest mes d'octubre. I ens aturem en la nostra espia musical, Ruta 66, on tenim David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, que també ocupa aquest mes la portada de la revista anglesa Mojo a motiu de la publicació del seu nou disc en solitari. Gilmour va substituir Syd Barrett a Pink Floyd quan aquest va haver de deixar el grup pels seus problemes de salut mental. Com a curiositat, podeu trobar a internet una actuació de David Gilmour amb ni menys ni menys que David Bowie tocant el tema Arnold Lane, amb què hem començat l'episodi d'avui. Gilmour té també una vessant menys coneguda de productor i descobridor de talents. Va ser ell qui va descobrir Kate Bush quan aquesta només tenia 16 anyets i li va gravar alguns temes que apareixerien al debut de la britànica. Un debut enlluernador, d'un artista molt precoç. Amb només 19 anys ja havia escrit 200 cançons i va triar-ne 13. Una d'elles, Wuthering Heights, Cinc borrascosos, títol òbviament inspirat en el clàssic ineludible d'Emily Brontë, va convertir-se en la primera cançó escrita i interpretada per una dona en aconseguir el primer lloc a les llistes britàniques. Escoltarem, però, un dels temes que li va produir David Gilmour, el músic, a la portada d'aquest mes de Ruta 66 i de Mojo. Man with the child in his eyes. L'home amb el nen als seus ulls, del primer disc de Kate Bush, The Kick and Sight, del 1978. Però ja va ser hora d'escoltar algunes novetats discogràfiques. Comencem aquest bloc escoltant un altre artista tan precoç com Kate Bush, la californiana Billie Eilish, que va publicar el seu exitós primer LP amb només 17 anys i fa pocs mesos ha tret el seu tercer disc llarg, Hit Me Hard and Soft, Pega'm Fort i Fluix, que ja podeu trobar a algunes biblioteques de Barcelona i pròximament en unes quantes més. Al blog ampli, a musictecaris.blogspot.com, podeu trobar un article amb una selecció de novetats discogràfiques que arribaran aviat a les biblioteques, comentades una a una, entre elles aquest nou CD, del que escoltarem la cançó Chihiro. To take my love away. When I come back around, well, I know what to say. Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. Like I changed, you could borrow. When I come back around, when I know what to say. Not today, maybe tomorrow. Open up the door, can you open up the door? I know you said before, you can't cope with anymore. You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? Did you?
Thank you.
Chihiro. Com podeu imaginar, Billie Eilish s'inspira en la meravellosa pel·lícula de Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro, que es va estrenar el 2001, el mateix any que ella va néixer. Si sou fans de Miyazaki, hauríeu de saber que l'any passat es va publicar un còmic que el japonès havia publicat 40 anys abans, però que restava inèdit al nostre país. Es diu El viatge de Shuna. El va editar l'editorial Salamandra, en català i castellà, i el podeu trobar a les biblioteques i us encantarà. I seguint amb discurs d'aquest 2024, escoltarem ara les Slater Kinney, una banda que jo vaig conèixer a finals dels 90 gràcies a Sonic Youth. Fa uns mesos van ser portada a la revista Ruta 66 i l'Ignasi Julià les va fer una sucosa entrevista. Ja veieu que aquí, a Planeta B, ho seguim connectant tot. El recent LP de Slater Kinney és el número 11 de la seva discografia, es diu Leader Rope, petita corda, és un dels grans discos d'aquest any i té temes tan trepidants com aquest.